que es juguen ara amb el mateix objectiu, emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Fundación Vicente Ferrer, Creu Roja, Casal dels Infants, Banc dels Aliments.
Això és un homenatge a la gent que sempre hi és. Els imprescindibles. La Fundació Bancària La Caixa ajuda les entitats socials del país a dur a terme cada any milers de projectes. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Vols aprendre els consells i les vivències dels professionals de l'educació? Escolta Paraules d'Amor, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Un programa dirigit per l'Associació FERT i presentat per Magda Minguet. Els dimarts a les 8 del vespre parlem d'educació, família i parella a Paraules d'Amor, a Ràdio Estel.
En les adversitats està la llum de la virtut.
Aristòtil, filòsof clàssic.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Tres minuts i mig i seran dos quarts de vuit. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i avui del Ferran Capdevila a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Protegir el medi ambient, l'aire que respirem, els residus i, en definitiva, aquesta casa comuna de tots que és la Terra, constitueix una necessitat bàsica per viure ara i per deixar a les generacions futures un món amb mínimes condicions. El Papa Francesc reivindica, a la seva encíclica Lloat Sigueu, Laudato Si, aquesta casa comuna com una preocupació moral i ètica de primer nivell a tot el món. Ho fa amb una crida a tota la humanitat perquè pensi en la conversió ecològica, que no és altra cosa que aquell canvi, aquella millora, en forma de conscienciació sobre la necessitat precisament de cuidar la Terra. Més enllà d'aquest exemple de lideratge moral, pastoral i social que ofereix el pontífex, tots necessitem orientacions per aplicar a la nostra vida pràctica tota aquesta música que sona també sobre el medi ambient. Fa anys que anem responent una mica tots els éssers humans a la necessitat de recollir selectivament les escombraries, de separar els materials reciclables, però també de consumir de manera més responsable i de moderar, per exemple, la despesa energètica, amb sentit de justícia i solidaritat, i alhora amb la mirada posada en un món que es deteriora, que s'escalfa i que pot pagar amb una corrupció impensable en les properes dècades si no hi posem remei. Estem fent coses, en definitiva, però encara podem fer-hi molt més. Avui, coincidint, entre altres activitats, amb la celebració a Premià de Dalt d'unes interessants jornades pastorals sobre ecologia, concretament avui mateix i demà, ens preguntem, cadascú començant per allò que té al seu abast, què podem fer per netejar i protegir aquesta terra que ens ha vist néixer i que és una unitat que tots els éssers vius, particularment els humans, compartim amb preocupació i amb una esperança que depèn de tots i cadascú de nosaltres. En parlem amb diverses persones que saben una mica de medi ambient, una mica o molt. Primer saludem Francesc Nicolau, sacerdot, gràcies, expert en ciència i fe, professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya. Bona tarda, doctor Nicolau. Com
bona
està?
Tarda.
També col·laborador del Seminari Catalunya Cristiana i home veterà en això de parlar de ciència.
Més aviat sí, perquè ja he complert els 86 anys.
Felicitats, eh? Felicitats per aquesta edat tan ben portada, eh? Que encara que els oients no el vegin, nosaltres sí. Molt bé. Saludem també Carme Méndez, que és presidenta de l'ONG ADA, l'Associació Defensa Drets Animal. Bona tarda, benvinguda.
Bona tarda i gràcies per haver-me convidat.
Gràcies a vostè per la seva presència. Avui us preguntem, amics oients, a través del web radioestel.cat, si us preocupa el medi ambient i la cura de la Terra. Anem molt directes. Et preocupa el medi ambient i la cura de la Terra? Podeu respondre molt. És un problema greu que la societat no es pren seriosament encara. També podeu dir poc, faig el que puc i la sensibilització funciona, o gens, el que es diu és exagerat. De moment, Un 89% esteu decantant-vos per la primera opció. Avui hi ha una majoria molt clara, de moment. Molt és un problema greu que la societat no es pren seriosament. Podeu decantar-vos per una de les tres opcions a la pregunta de l'enquesta o bé enviar-nos els vostres comentaris directes a radioestel.cat. Teniu temps fins a les 8 del vespre. Saludem també, ens acompanyarà uns minuts avui, Emilio Chubieco, catedràtic d'Ètica Ambiental, Alcalá de Henares. Doctor Emilio Chubieco, buenas tardes.
Buenas tardes.
El doctor Emilio Chubieco participarà demà en la sessió quarta de les 52es Jornades de Qüestions Pastorals de Castelldaura, Premià de Dalt, organitzades pel Centre Sacerdotal Montalegre de la Prelatura de l'Opus Dei. Usted hablará mañana concretamente de sugerencias para la conversión ecológica de la parroquia. La Iglesia necesita también asumir como propio, ¿no?, este discurso común de todos a favor de la protección del medio ambiente.
Sí, así es, así pienso. Claro, es en la línea de lo que nos estaba pidiendo el Papa Francisco.
¿Qué pueden hacer las parroquias? Y cuando decimos las parroquias, pues también podemos decir cualquier local público o cualquier lugar donde la gente se concentra, cualquier emplazamiento que hace un servicio a la sociedad. ¿Qué puede hacer para asumir una conversión ecológica, es decir, una mejoría de esta sensibilidad por el medio ambiente?
Bueno, por un lado, las parroquias son el medio habitual con el que la mayor parte de los católicos se relacionan, se encuentran, se reúnen y reciben, digamos, pues la formación cristiana básica. Por tanto, pues son centros muy ejemplarizantes que pueden tener una gran proyección en este sentido de servir de altavoces a ese mensaje central de la encíclica Laudato Si, tanto en la parte, digamos, social como en la parte ambiental, que no cabe duda que es muy importante, muy protagonista, y de hecho pues en la propia encíclica el Papa pide a las organizaciones católicas que sean ejemplares en este cuidado de la creación.
Ejemplares podemos ser todos, i una mica com hem dit al principi, Carme Méndez, mossèn Francesc Nicolau, todos somos un poco responsables a partir de lo que hacemos hasta en nuestra propia casa. Una cosa que es ya tan consolidada como la separación de los residuos u otras cosas. ¿Cuál es la mayor emergencia, si les preguntara esto, mossèn Nicolau, si vol començar vostè? Quina és l'emergència més gran per cuidar el medi ambient?
O l'emergència més gran, em pregunteu?
Sí. No. Difícil de definir,
potser. És difícil de definir, oi tant que és difícil. Jo diria que, no ho sé, es fa... Què és més gran? El que convé és que tots ens n'adonem que, certament, l'home fa més ús de la natura del que podria perquè la natura pugui seguir tranquil·lament el seu curs. És a dir, que som deutors a la natura i, si això no s'arregla, a la llarga ve, esclar, l'enfonsament. Això és el que veig que és l'emergència més gran, el tenir en compte que gastem més del que tenim, per dir-ho així.
I això provoca el que es diu, per exemple, el deute ecològic, que cada any tenim.
Sí, senyor.
Abans de la meitat de l'any, normalment.
Exacte, aquesta és la paraula. El deute ecològic cada vegada es fa més gran i això, doncs, fa patir, és clar. Quan es parla de l'escalfament de la Terra, es parla només d'un aspecte del que convé ecològicament, perquè també és important no solament evitar aquest escalfament, sinó també evitar l'excés de residus, la mala... per exemple, l'excés de llançar coses que després no es reciclen. Tot això, la contaminació és tan o més important que l'escalfament. I estan relacionats una cosa amb l'altra, és cert, però la cosa té la seva importància també en aquest aspecte, i tant que sí.
Carme Méndez, la seva visió global, per començar.
Sí, la visió global, hi estem d'acord, jo crec que avui no hi haurà discrepàncies.
En el fons, almenys no, eh?
Sí. Doncs, a veure, has preguntat què seria el més urgent. Jo crec que en aquests moments, a part del que podem fer tots a nivell individual, que és el que deia ara el company, doncs seria prescindir dels carburants fòssils.
Sí, senyor.
I aquesta és una cosa que depèn de nosaltres com a consumidors, però en primer terme depèn de la política, dels poders públics i de la indústria. I la indústria, en aquest sentit, dels carburants ha fet molt mal, perquè durant anys, doncs, d'alguna manera ha intentat tapar i negar el que ha sigut el moviment negacionista subvencionat per aquestes grans companyies petrolíferes, ha intentat negar la evidència. Llavors, ara sí que ja no podem esperar, perquè durant masses anys hem fet un ús abusiu, invasiu, destructiu de la natura, i ara estem en un límit. Pensem que en 12.000 anys, més o menys, l'atmosfera, el medi ambient, ha estat pràcticament igual. I en menys de 200 anys hem arribat a un punt insostenible. Sí, llavors, senyor, jo crec que és el que tindríem que començar a fer és els carburants i altres coses, no?
I tant, però dades molt, molt reveladores, aquestes. En 12.000 anys sí, l'atmosfera ha estat gairebé igual i en 200 anys s'ha deteriorat
i
molt.
I els últims 50 anys, més.
Sí, sí.
Pensem, perdona, pensem que es pronostica que el 2040 es podrà navegar pel Polo Nord.
Déu-n'hi-do.
Sí. I això és dramàtic.
Clar, clar.
La Xina ho està preparant ja.
Sí, sí. Bé, senyors, doctor Emilio Chubieco, disculpe, supongo que nos va siguiendo, aunque los compañeros han hablado en catalán, pero usted, ¿cuál considera la mayor emergencia en la línea de lo que estamos diciendo, ¿no? De este deterioro del planeta que nos debe preocupar y sobre el cual la Iglesia ahora con el Papa Francisco tiene un discurso muy claro, pero que tampoco es nuevo, por otro lado, ¿no? Es importante concienciarse.
Claro, sí, sí. Bueno, esta cuestión ya había sido claramente indicada por Juan Pablo II y por Benedicto XVI. Hay poca gente que lo sepa, pero es importante remarcar que el Vaticano es uno de los primeros estados del mundo que es libre de emisiones de CO2, puesto que la mayor parte de la energía viene de los paneles solares que instalaron el aula Pablo VI, gracias a Benedicto XVI y a su compromiso con estas cuestiones, consiguió convencer a la empresa alemana de que hiciera esa obra. Uh-huh. Así que en ese sentido, pues es una tradición que tiene raíces en la larga tradición de la Iglesia, pero que en las últimas décadas pues se ha visto muy reforzada. Evidentemente, el Papa, la encíclica, pues es un gran espaldarazo en este sentido, y así lo han reconocido personas de muy diversas orientaciones, no solamente católicos, sino también de otras religiones y de otras adscripciones ideológicas, por decirlo así. Uh-huh. Los principales problemas que se subrayan allí, que reconocen cualquier persona que tenga una cierta formación ambiental, son el cambio climático, la biodiversidad y los problemas del agua. De alguna manera los tres están relacionados, puesto que el cambio climático afecta a los dos, particularmente lo que se refiere a la acidificación del océano, y en el caso de la biodiversidad, pues al desplazamiento de especies, ¿no? Hay mucha gente que está hablando ya de la sexta extinción masiva, en este caso sería la primera causada directamente por la actividad humana, o sea que efectivamente pues tenemos que dar un cambio radical en nuestra manera de relacionarnos con la Tierra.
Ens acompanya uns minuts avui en el Mirador de l'Actualitat des de Madrid, encara Emilio Chubieco. Usted mañana estará en Premià de Dalt, si Dios quiere, para participar en estas jornadas. Ha dado ya algunas pinceladas antes sobre lo que puede ser la conversión ecológica en las parroquias. ¿Qué aplicaciones prácticas pueden darse? Ahora usted ponía el ejemplo de estas placas de energía solar en el aula Pablo VI del Vaticano, pero las parroquias, aunque no todas tengan que recurrir a eso, pueden hacer mucho más, ¿no? ¿Qué destacaría? ¿Qué es lo que usted, más o menos, si nos puede adelantar algo, comentará mañana?
Sí, bueno, nosotros hemos preparado una pequeña guía como muy sencilla, digámoslo así, que pudiera servir para algunos párrocos que puedan tener menos experiencia de estas cuestiones, ¿no? Que tienen, básicamente repasamos, pues, buenas prácticas ambientales en relación con la generación y el uso de energía, con los materiales que se utilizan en las parroquias, tanto impresos como materiales de limpieza, tema de la decoración y jardines, en fin, hay muchas cosas que se pueden hacer, las famosas tres R's, ¿no? Reducir, reutilizar y reciclar, pero no hay que olvidar que también hay otras dos R's que me parecen muy importantes, que son restaurar y reeducar, y en ese sentido pues también hay un gran campo de acción para las parroquias en la promoción de estos valores y estos cambios de actitudes a través de las actividades que se puedan organizar allí. O sea que por un lado la propia gestión de la parroquia y por otro lado en la proyección de la parroquia al exterior, de las actividades que hacen entre sus feligreses, pues ciertamente hay nuestro campo de acción en estas cuestiones.
Carme Méndez, doctor Francesc Nicolau, si quieren hacerle alguna pregunta al doctor Emilio Chubieco. També, de fet, s'ha incorporat ara Toni Florido, president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Gràcies per la seva presència també. ¿Quieren comentar alguna cosa? Mossèn Nicolau le decía muy bien ahora.
Jo, más que comentar, el que faria és subratllar que la cosa aquesta, si és el mateix papa Francesc el que ja hi ha intervingut, tots els catòlics que ho siguin de debò, aquests que s'ho agafen dient això, el canvi climàtic és un invent de segons qui, no ens ho creiem, que en fessin una mica més de cas. Mira, jo diria, el papa s'atreveix amb una l'exhortació aquesta famosa de Laudato Si, doncs, explicar el que està passant amb el canvi climàtic amb unes paraules que, de debò, a tots els catòlics ens han de fer pensar. Diu, el clima és un bé comú, de tothom i per a tothom. A nivell global és un sistema complex i relacionat amb moltes condicions essencials per a la vida humana. I ha un consens científic molt consistent que indica que ens trobem davant d'un preocupant escalfament del sistema climàtic. Ho diu el papa. En les darreres dècades, aquest escalfament ha estat acompanyat del constant creixement del nivell del mar i, a més, és difícil no relacionar-lo amb l'augment d'esdeveniments meteorològics extrems, més enllà del fet que no pugui atribuir-se una causa científicament determinable a cada fenomen particular. La humanitat és cridada, diu, a prendre consciència de la necessitat de realitzar canvis d'estils de vida, canvis de producció i de consum. La humanitat sencera és cridada a prendre conseqüència d'aquesta necessitat de realitzar canvis d'estils de vida, de producció i de consum. No ho diu el mossèn Nicolau, no ho diu la Carme Méndez, no ho diu l'Ignasi Miranda, ho diu el papa.
Sí.
O sigui que aquesta missió que estem fent, atenció, no és paraula nostra. Jo diria paraula del papa, que ho diu molt clar. A prendre consciència de la necessitat de realitzar canvis d'estils de vida, de producció i de consum, per a combatre aquest escalfament, o almenys les causes humanes que el produeixen o accentuen.
Molt bé, gràcies, doctor Francesc Nicolau. Emilio Chubieco, no le vamos a robar más tiempo, le agradecemos mucho que nos haya atendido, supongo que mañana madrugará mucho para llegar a Premià de Dalt, ¿no?
Y, si nos deja el tiempo.
Si nos deja el tiempo, bueno, efectivamente. En principio, si Dios quiere, el tiempo... tenemos mecanismos que a veces tienen un impacto ecológico, todos lo sabemos, pero bueno, en este sentido el tren es menos contaminante que los aviones o los coches, ¿no? Por ejemplo, por decir una cosa simple.
El tren vendrá,
¿no? Muy bien, pues estupendo. Todo esto que comentaba la Mossèn Nicolau, doctor Chubieco, y con esto ya le dejaremos, es un poco ese plus de exigencia que ahora los católicos de todo el mundo tienen los católicos, ¿no? Es decir, que cuidar el medio ambiente no entiende de creencias, pero quizás ese plus de los católicos que lo diga el Papa, pues es muy importante, aunque no sea dogma de fe propiamente.
No, Esther, no lo es, pero fin, el Papa en ese sentido no hace más que recoger el consenso científico, el mejor consenso científico que hay, y lo que hace es poner el problema en una dimensión moral. Y ese es precisamente, digamos, ha sido el gran impacto que ha tenido la encíclica, ¿no? que ha reforzado con un compromiso personal algo que está poniéndose encima de la mesa por parte de científicos de muy diversas disciplinas desde hace varias décadas. Entonces, en ese sentido, es una llamada a la conciencia, principalmente de los católicos, pero en general a todos los hombres de buena voluntad, y así creo que se ha entendido.
Moltíssimes gràcies, doctor Emilio Chubieco. Ens ha acompanyat aquest catedràtic d'ètica ambiental, que demà a les 11 del matí farà la quarta sessió de les Jornades de Qüestions Pastoral de Castelldaura a Premià de Dalt, dedicades a la conversió ecològica com una exigència de la fe. Avisem, amics oients, que aquestes ponències, de fet, han començat avui ja amb la presència del cardenal Salvatore De Giorgi i d'altres experts, com el sacerdot Miquel Ramon o el consultor ambiental Josep Maria Mallarac. Aquestes ponències es publiquen després tant a internet com en la revista Temes d'Avui. Moltes gràcies, muchas gracias, doctor Chubieco, y hasta una próxima ocasión. Que vaya muy bien mañana.
Muy bien, gracias a ustedes. Bona tarda.
Bona tarda. Seguim, quan estem a punt d'arribar a 7:45, amb el president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel, Toni Florido, amb el sacerdot científic Francesc Nicolau, i també amb Carme Méndez, que és la presidenta de l'ONG ADA, i també implicada en el programa La Veu dels Animals d'aquesta casa, ho hem de dir també. En la línia del que estàvem dient ara, Toni Florido, que fins ara no havia intervingut, o Carme Méndez, que... Què dirien del que és la preocupació? Vostè, quan li pregunten, senyor Florido, què és el que més li preocupa o què és el primer que faria per preservar el medi ambient, què diria? Per cert, Israel és un estat exemplar, en la cura. També s'ha de dir, això?
Sí,
ja que tenim aquí un representant d'una associació d'amics.
Doncs bé, jo, a mi em preocupa molt el conservacionisme i el primer que penso és sempre en la meva filla. Penso en el llegat que hem de deixar en els nostres fills d'un... un planeta habitable i que sigui, com a mínim, igual com el que nosaltres ens vam trobar quan érem jovenets. Crec que és una preocupació que hem de tenir totes les persones i que, pel cas que comentes d'Israel, doncs és així, perquè Israel és un país pobre en matèries primeres, però és ric en coneixement, i el fet d'haver-te hagut d'espavilar perquè no tenies petroli, no tens energia de la que, per altra banda, allà es fa un acudit, no? I es diu que quan Déu va conduir el poble d'Israel pel desert, va anar a decidir que s'aturessin en l'únic espai on no hi havia petroli de tot l'Orient Mitjà, no? I, de fet, això va provocar que el poble d'Israel hagués de pensar i inventar alternatives a recursos que no hi eren de forma natural. I per això, quan la gestió que fan de l'aigua, que no han arribat a no malgastar ni una gota d'aigua, no hi ha efecte de pèrdua en el rec, i de fet aquest sistema s'ha anat implantant arreu del món, no?, i en el que fa per la tecnologia del motor, cada cop estan dissenyant vehicles que funcionen de forma més eficient amb electricitat i no amb gasolina. No? I la veritat és que això ha estat motivat perquè no tenien recursos propis, però molts països no en tenen, i en comptes d'intentar pensar alternatives, simplement han comprat fora el que no tenien a casa. I jo crec que una mica nosaltres, com a catalans, hem també de fixar-nos en un país que és també petit, com nosaltres, que nosaltres tampoc tenim recursos naturals, però en canvi sí que podem fer un esforç de tecnològic per intentar incorporar mecanismes industrials que no facin malbé al medi ambient.
Uh-huh. Carme Méndez.
Sí, a mi el que m'agradaria en primer terme és que programes com aquests estiguessin a l'abast cada dia dels mitjans de comunicació, de les escoles, amb el tracte comú de cada dia. Això és el més preocupant, és a dir, el ciutadà té un missatge contradictori. Estic parlant dels països consumistes del primer món, que som nosaltres. Per un cantó, no es parla massa de lo greu que és la situació, que és molt greu, i per un altre, estem cada dia incitats a consumir. I és molt difícil, amb la tasca i les preocupacions diàries i les satisfaccions que cada persona busca, doncs és molt difícil que redueixi, per exemple, el consum, que recicli més. És un fet tan contradictori que, si no es resol d'una altra manera, amb aquest enfocament, o sigui, si realment no ens ho prenem seriosament, i la veritat és que fins ara no ho veig, especialment, per exemple, parlo del nostre país, no solament de Catalunya, sinó d'Espanya en general.
Sí, sí.
Si no es pren més seriosament, doncs la realitat, la pràctica, no demostra el que es tindria que aconseguir. El Laudato Si, per mi, és un dels documents més importants que s'han publicat, perquè, a més, ha estat assessorat per 200 experts, ja s'ha dit, és a dir, que tot no té desperdici i m'agradaria recomanar-lo. I també m'agradaria recomanar un documental que és públic, que és gratuït, que ha fet el Leonardo DiCaprio, sí, que es titula Before the Flood, antes de la inundación, que és molt, molt interessant. Jo crec que amb aquestes dues coses, sigui llegida o sigui visualitzada, doncs tots, després d'això, ja som diferents, tindríem que ser una miqueta diferents. I amb aquesta línia jo crec que el que manca és aquesta tasca divulgativa a nivell d'escoles, a nivell de mitjans de comunicació, a nivell polític, a nivell de tertúlies, a nivell del dia a dia.
Sí, aquesta pedagogia que sí, també els poders públics van tenint més en compte, per exemple.
Sí, però els polítics, fixa't que no...
Podríem fer-ne no, més, creu-vos.
No, amb els programes electorals, per exemple, es discuteix molt de lo que fa l'altre o de lo que es faria, però no porten... I quan toquen un tema sí, farem, però d'una forma molt superficial. Sí. I així és com s'educa també a la gent, no? I se la motiva.
O sigui... De fet, jo, la meva experiència personal és que... Bueno, jo tinc molta confiança en les generacions de nanos que ara surten de l'escola, perquè la meva pròpia filla, que és petitona, a l'escola li explica molt bé, i és ella quasi l'encarregada a casa de
sí, que les coses s'hagin bé. Sí, això també s'està produint,
tant,
és veritat.
Potser nosaltres ja hem fet una mica tard, la nostra generació.
Sí, alguns fills nostres en saben més, d'això de reciclar.
La meva esperança és que les generacions que venen són més sensibles amb aquesta qüestió, ja des del bressol.
Bé, el dia 26 de gener, aprofitem per recordar-ho, se celebra el Dia Mundial de l'Educació Ambiental, i ara que parlava Carme Méndez que els polítics poden fer més, però també s'ha de ser justos, la Generalitat ha creat un programa, doncs, també de
Gràcies
a Déu.
Amb això no estic negant.
No, ja ho
absolut,
sabem. Ja l'hem
entès. No estic negant, però és necessari més, perquè només, fixem-se, passem pel carrer i veiem les botigues i veiem el que passa, i els cotxes i la contaminació.
Doctor Nicolau, té solució a aquesta preocupació? És a dir, el que diu Carme Méndez abans és esfereïdor, és a dir, que el Pol Nord es pugui navegar, això implica que molt
gel desapareix, esclar.
Clar, si el desgel desapareix, què passarà? Amb Catalunya i Espanya, el mar pujarà un nivell molt...
No gaire.
Aquí no es notarà tant.
Es calcula 6 metres de pujada.
Sí, 6 metres poden fer, doncs, que certes poblacions... Però no és una tragèdia, tan tragèdia com això, el sol fet de pujar al nivell del mar. El que és més tragèdia és la contaminació que s'està produint, a més de l'escalfament. Sí, si només parlem del clima, no parlem de tot. Aquí, per exemple, doncs, el Papa fa notar que el canvi climàtic també augmenta a causa de la contaminació, però la contaminació en si mateixa és un gran mal que cal tenir present. La gran concentració, diu el Papa, de gasos d'efecte hivernacle, anhídrid carbònic, el resultat de la nostra respiració, el metà, òxids de nitrogen i altres, emesos sobretot a causa de l'activitat humana, són els que provoquen també, a més de l'escalfament, la contaminació. Què passa? Doncs que les dues coses són importants. El fet de que el canvi climàtic origini un augment del nivell del mar i altres coses té la seva petita importància, o gran importància, si voleu, però abans de que aquesta importància es noti molt, ja es notarà més. Ja es comença a notar. Això mateix de l'epidèmia de grip d'aquest any em sembla que ja ve motivat pel fet que l'aire no està tan net com altres anys. Uh-huh. No ho sé, és una hipòtesi meva i per tant no... Però certament que cal vigilar la contaminació.
Uh-huh. Pot tenir tota mena de conseqüències negatives.
I el Papa ens diu, sí, molts símptomes indiquen que aquests efectes podran ser cada vegada pitjors si continuem amb els actuals models de producció i de consum. Aquests efectes podran ser cada vegada pitjors si continuem amb els actuals models de producció i de consum.
Per tant, una alerta important, també.
Tant. I el Papa, doncs, ja em sembla que ens l'hem de creure, sobretot els catòlics. I els que no són catòlics
també
han elogiat aquesta encíclica.
Exacte.
I ells se n'han adonat que no és fruit d'un que pensa i diu el que li sembla, sinó de 200
experts que l'han ajudat.
I, esclar, doncs això és importantíssim.
Parla d'apostar per un estil de vida diferent, el Papa. Això, de fet, en l'inici de l'encíclica surt, no? D'aquest estil de vida, doncs, més sobri, més... d'esperit franciscà, una mica el que ell defensa, no?, d'aquesta església més pobra.
I que l'esperit tecnològic, és a dir, el paradigma tecnològic, diu el Papa, no posa esperit tecnològic, de cada vegada més indústria d'aquesta que... Doncs, què en diu? En diu també que tendeix cada vegada més a exercir el seu domini sobre l'economia i la política. Les finances ofeguen l'economia real. No s'han après les lliçons de la crisi financera mundial i amb molta lentitud s'aprenen les lliçons de la deterioració ambiental. Per tant, la tecnologia excessiva doncs, pot també influir a causa allò de que poderosos caballeros don dinero.
Don dinero, sí, sí.
Per culpa del capital, no es, això s'ha dit molt i em sembla que no és fals, passa, que Nord-Amèrica, amb això, les indústries allà els hi costa molt de fluixar el que haurien de fluixar, perquè això és el país, en aquest sentit, més contaminant.
Sí, sí, s'han desforestat molts territoris, moltes zones. Sí, sí.
Hi ha una cosa...
Tinc dos comentaris d'oients que vull llegir, però digui...
No, una cosa molt important que surt al Laudato del Papa és que diu que es torna indispensable crear un sistema normatiu que inclogui límits infranquejables per protegir la terra.
Exacte.
I aquest és, jo crec que és el primer deure que es tindria que fer. Que és a dir, perquè si no tothom intenta soslayar-lo, no? Uh-huh. Però aquest límit normatiu seria una de les primeres coses que es tindria que fer a nivell mundial.
Uh-huh. Llegim en representació de tots els que ens han arribat dos comentaris d'oients. Per exemple, Joan Tous ens diu: només una aliança verda que posi pel davant el bé dels arbres, la terra i l'aigua, per sobre de tots els altres, pot canviar el curs actual de destrucció i de caos, ens diu aquest oient. També ens diu...
Una... Oi, està molt ben dit, això.
Sí, oi? Molt bé, molt bé. Doncs sí. Felicitem, senyor Joan Tous.
Felicitats, Joan.
Molt bé, gràcies, mossèn Nicolau. I també ens diu Neus, aquest comentari: si no tenim cura del nostre planeta, ens estem fent mal a nosaltres mateixos. Malauradament, tan egoistes que som, en aquest aspecte no ho som gens. És a dir, si no tenim consciència que som la humanitat una gran família, com ens diu el Papa, d'aquesta casa comuna, hauríem de ser més egoistes amb això, no?
Sí, perquè no han pres consciència d'aquest
fet. Sí.
Oh, és que no s'ho acaben de creure. Hi ha gent que no s'ho acaba de creure, que hi ha canvi climàtic i contaminació creixent.
Sí.
Doncs potser que ens ho creiem, els que no sabem de ciència, doncs tenim molts experts que ens ho diuen, i des d'un punt de vista moral el Papa ho fa seu clarament, perquè té elements per dir-ho. Estem en els últims minuts, però Toni Florido...
Sí, jo crec que una part del motiu de per què la societat actual no s'ho ha acabat de creure, que jo crec que sí que s'ho creu, és el fet de que hem patit una crisi econòmica molt, molt gran, sí, i les famílies han patit molt, i posar en perill un lloc de treball pensant potser en aquestes altres qüestions ha estat difícil. Jo crec que també hem de ser conscients de que hem passat uns anys molt complicats en aquest sentit, i per altra banda, els països on hi ha desenvolupament econòmic, acaben fent i desenvolupant tecnologies que faciliten una transició de l'economia antiga industrial a una nova digital, i són els països productors de matèries primeres i que no estan tan desenvolupats els que realment encara estan contaminant de forma com es feia aquí fa, doncs, mig segle, no? Però bé, hi ha diversos factors que crec que cal tenir en compte. No crec que sigui tant una mala voluntat de les persones, sinó que
no,
són diverses qüestions que se sumen. I que bé, jo sí que sóc optimista, jo sempre penso que l'ésser humà al final se n'adona de les qüestions i
sí, però necessitem una bona guia.
Sí.
Ah.
Sense una bona guia, què pots fer si desconeixes el problema i no tens ningú que et guiï?
Doncs aquesta bona guia la tenim en el Papa Francesc, però la tenim també en molts altres referents de la humanitat que van dient-nos aquest camí. I bé, esperem redreçar el rumb, en qualsevol cas.
Sí. De totes maneres, podríem dir dos exemples,
sí,
positius.
Molt breument.
Un és Alemanya, que el 30% de la seva energia és eòlica i plaques solars. I un altre és Suècia, el primer país del món que deixarà de consumir combustibles fòssils. I va ser tot per una moguda popular, és a dir, des de la base fins a arribar a dalt.
Tant de bo que això és igual.
Que és una dada positiva.
I recordem que avui és Sant Antoni Abat, patró dels criadors d'animals, i també és una cosa que té molt a veure amb el medi ambient, protegir les nostres espècies animals que no s'extingeixin. Exacte.
Això també ens agradaria parlar per un altre dia.
Un altre dia ho farem, que ja ho hem fet alguna vegada. Gràcies, Carme Mende, de l'ONG ADA, Francesc Nicolau, capellà científic, i gràcies també al president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel, Toni Florido. Fins una altra, a tots tres. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit i gràcies.
Finalment l'enquesta ha quedat així. Un 86% heu dit que us preocupa molt el medi ambient i la cura de la Terra. És un problema greu que la societat no es pren seriosament. Un 10% poc, faig el que puc i la sensibilització no funciona. I un 5% gens, el que es diu és exagerat. Hi ha alguna opinió encara, però veieu, amics oients, dintre d'aquesta enquesta que no és científica, que és minoritària. I us anunciem la pregunta de demà. La pregunta de demà és, en aquest cas, sobre el cas Nadia, un cas que ens preocupa molt, i us preguntem si us replantegeu la solidaritat arran d'aquest cas Nadia, un cas clarament doncs, de perversió, aprofitant els ajuts econòmics que molta gent ha donat per una malaltia rara. Arribem a les 8 del vespre.